la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 135 d'aquesta segona temporada i 178 des dels nostres inicis. El que ens resta d'hora per compartir plegats una bona estona parlant de cinema. Un mite entre els mites. Això és Audrey Hepburn. Actriu de prestigi, model de dona e icona d'estil, són alguns dels títols dels que pot presumir aquesta belga educada a Holanda, de cor britànic i transcendència global. Avui comencem el primer programa de la biografia d'Audrey Hepburn. Abans, però, recordar-vos un dia més que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic on podeu fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Posades les cartes sobre la taula, comencem.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Edda Kathleen Van Heemstra Hepburn Ralston, coneguda artísticament com Audrey Hepburn, va néixer a Ixelles, un dels 19 municipis de Brussel·les, el 4 de maig de 1929. El seu pare, Joseph Victor Anthony Ralston, era un britànic nascut a la República Txeca. L'any 1923, als 34 anys, va ser nomenat cònsol britànic honorari a Surinam, a les Índies Orientals Holandeses. I abans de casar-se amb la mare d'Audrey Hepburn, s'havia casat amb Cornelia Bishop, una hereva holandesa. Tot i néixer amb el cognom Ralston, amb els anys va canviar el seu cognom per un de més aristocràtic, Hepburn Ralston, pensant erròniament que descendia de James Hepburn, el tercer marit de Maria Estuardo, reina d'Escòcia. La mare d'Audrey, la baronesa Ella Van Heemstra, era una noble holandesa, filla del baró Arnold Van Heemstra, alcalde durant 10 anys i governador de Surinam entre 1921 i 1928. Audrey tenia dos germans, fruits del primer matrimoni de la seva mare amb un executiu petrolier, abans de divorciar-se l'any 1925. Un any més tard, els pares d'Audrey es van casar. Poc després, el matrimoni es va traslladar a Londres, on va estar un any, i després es van mudar a Brussel·les. El pare treballava en una companyia d'assegurances britànica i per aquest motiu la família estava a cavall entre Brussel·les, Anglaterra i els Països Baixos. Com a resultes d'això, la petita Audrey va aprendre a parlar 5 idiomes, holandès i anglès per part dels seus pares, i francès, espanyol e italià.
Thank you.
A mitjans de la dècada dels anys 30, els pares d'Audrey van reclutar i recaptar donacions per la Unió Britànica de Feixistes, partit polític format l'any 1932 per l'exministre laborista Sir Oswell Mosley i basat en els pensaments de Mussolini. Joseph, el pare d'Audrey, va decidir abandonar la seva família i traslladar-se a Londres per involucrar-se en profunditat en aquesta activitat política. L'actriu va declarar uns anys més tard que aquell havia estat el fet més traumàtic de la seva vida. Aquell mateix any, mare i filla es van traslladar a la propietat de la seva família materna i dos anys més tard van establir-se a Kent, Anglaterra, on Hepburn es va educar en una petita acadèmia privada i femenina del poblet d'Elman, al comtat de Kent, Anglaterra. Els pares de la petita Audrey es van divorciar l'any 1938, quan ella només tenia 9 anys. Després que Gran Bretanya declarés la guerra a Alemanya el mes de setembre de 1939, la mare de Hepburn va prendre la decisió de tornar amb la nena a Arnhem, al domicili familiar, amb l'esperança de que, al igual que ho va fer a la Primera Guerra Mundial, els Països Baixos romandrien neutrals i es salvarien de l'atac de les forces alemanyes. Mentre estava allà, Audrey va assistir al conservatori de la ciutat entre 1939 i 1945. Havia començat a estudiar ballet durant els seus darrers anys a l'internat de Kent i va continuar la seva formació a Arnhem, sota la tutela de Wim Hamarova. Quan els alemanys van envair els Països Baixos l'any 1940, Hepburn va canviar el nom d'Eda van Henstra perquè un nom que sonava anglès podia ser perillós durant l'ocupació alemanya. L'any 1942, el seu tiet, per part de mare, va ser executat per un acte de sabotatge pel moviment de resistència. Un dels seus germans, per part de mare, va ser deportat a Berlín per treballar en un camp de treballs forçats, i l'altre germà va haver d'amagar-se per no córrer el mateix risc.
La llanterna màgica a Ràdio Sabadell.
Amb la mort del seu tiet, decideixen traslladar-se a casa del seu avi, el baró Arno van Henstra, prop de Velp. Van ser uns anys difícils per tothom i també per la família van Henstra, que van veure seriosament afectades per l'ocupació gran part de les seves propietats, que van ser greument danyades o destruïdes. L'any 1944 treballava com a ballarina i donava els diners de la recaptació a la resistència holandesa. Un cop finalitzada la guerra, l'any 1945, Audrey es va mudar amb la seva mare i germans a Amsterdam, on va continuar els seus estudis de ballet sota la direcció de Sonia Gaskell, una figura destacada del ballet holandès, i la russa Olga Tarasova. Com la fortuna de la família s'havia perdut durant la guerra, Audrey treballava per pagar els seus estudis com a cuinera i dona de claus per una família adinerada de la ciutat. Audrey Hepburn va debutar al cinema l'any 1948 interpretant a una hostessa de vol a la pel·lícula Holandès en set lliçons, un film educatiu fet per Charles van der Lieden i Henry Josephson.
It's wonderful,
it's wonderful,
it's marvelous,
it's marvelous,
that you should care for me. It's awful nice,
it's awful nice,
it's paradise,
it's paradise,
it's what I love to see.
Aquell mateix any va traslladar-se a Londres per acollir-se a una beca de la prestigiosa escola de ballet de Mary Rambert. Es va posar a treballar com a model per poder viure i va eliminar el cognom Raston. La seva alçada i la seva constitució dèbil, l'efecte de la malnutrició durant la guerra, jugaven a la contra, i a l'escola li van dir que amb aquesta constitució mai podria arribar a ser primera ballarina. Però ella no va defallir i es va seguir formant mentre feia treballs de poca importància en el teatre i rebia classes de locució amb l'actor Felix Eilmer per desenvolupar la seva veu. Després de ser descoberta per un director de càsting mentre actuava a l'obra Sos Picant, estrenada el 27 d'abril de 1950, Audrey tenia un paper important a l'obra per al que cobraria 15 lliures a la setmana. Un conjunt d'escenes còmiques i números musicals que satiritzaven les pel·lícules i obres del teatre del moment, on Audrey apareixia disfressada d'una espècie de follet amb un vestit daurat, representant a l'esperit del xampany. L'estiu de 1950, Audrey va fer una prova per la pel·lícula Quo Vadis, per interpretar a Ligia. El director va quedar fascinat amb Audrey, però la Metro-Goldwyn-Mayer la va rebutjar per ser una desconeguda. Finalment, el paper li van donar a Deborah Kerr. La primera pel·lícula professional on va aparèixer va ser One Wild Oat, on la jove actriu apareixia en un paper secundari durant 20 segons, interpretant a la recepcionista d'un hotel que rebia la trucada de la seva antiga parella.
Sunshine, it's everywhere. Don't have no worries, don't have no care. It must be true. This is the season, baby, it must be you. It was raining the other day, but that lonely feeling has gone away. It must be true. so pleasing. It must be you. That's what they say in those old storybooks of old. And you satisfy my soul. It must be magic. It must be love. Oh, what could I have been thinking of? That's the reason I'm feeling so blue. It must be you.
A partir d'aquí va participar en el rodatge de Risa en el Paraíso, on només apareixien tres escenes interpretant a una cigarrera d'un club nocturn, però que li van permetre aconseguir les seves primeres entrevistes importants. Aquell mateix any roda Història d'unes jóvenes esposes, Oro en barres. El mes de novembre de 1950 va començar les proves de la nova pel·lícula d'intriga Secret People. Necessitaven una actriu capaç de ballar o a una ballarina que sabés actuar. Els papers protagonistes estaven assignats, però el paper de Nora encara no estava decidit. Va ser aleshores quan el director, Thorold Dickinson, va pensar en ella. Va ser l'escollida per interpretar el primer paper secundari amb el personatge de Nora, una prodigiosa ballarina. Tot i que la pel·lícula no va tenir l'èxit que s'esperava, la crítica sí va destacar el treball realitzat per la jove promesa.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
Encara en ple rodatge de Secret People, Audrey va participar en el rodatge d'una nova comèdia musical dirigida per Jean Boyer i Lester Fuller, Americanos en Monte Carlo. Es rodava a la Riviera Francesa i es gravaven dues versions al mateix temps, l'anglesa i la francesa. Audrey va ser l'única que va rodar en dos idiomes gràcies al seu domini de les llengües. 12 minuts d'aparició que li van valdre per aparèixer al New York Times. L'oportunitat de la seva vida li va arribar participant en el rodatge d'aquesta pel·lícula. Mentre estaven filmant en un hotel de París, Audrey va cridar l'atenció de Colette, una prestigiosa novel·lista que estava allotjada a l'hotel com hostessa del príncep Reiniero. Colette, juntament amb Anita Luz, una productora cinematogràfica i guionista, estaven preparant una adaptació de Gigi, novel·la curta escrita per Colette l'any 1944 per portar-la a Broadway. L'any 1949, la novel·la ja havia estat portada al cinema sota la direcció de Jacqueline Audrey. Sidonie Gabrielle Colette era una escriptora molt controvertida. Les seves obres habitualment eren polèmiques i amb un gran contingut sexual i la signava com a Colette. L'escriptora va quedar captivada per la naturalitat de l'actriu i la va contractar per interpretar el paper protagonista. Paral·lelament, William Wyler estava buscant una noia que no fos americana per interpretar el paper d'una princesa per la seva propera pel·lícula, Vacaciones en Roma. El protagonista masculí ja estava decidit, Gregory Peck, que a més tenia dret a poder opinar sobre l'elecció de la seva companya femenina. Després de superar la prova, li van fer arribar un contracte on li deien que cobraria $12,500 per interpretar 7 pel·lícules per la Paramount. I entre pel·lícula i pel·lícula, un any de descans per poder treballar en teatre i televisió. L'obra de teatre Gigi va ser interpretada per primera vegada al Teatro Fulton de Broadway el 24 de novembre de 1951. Malgrat les crítiques que va rebre la versió teatral, comparant-la amb l'adaptació cinematogràfica francesa, Audrey va rebre elogis per la seva actuació. També va rebre un Premi Mundial de Teatre per la seva interpretació. La Paramount, veient l'èxit de Gigi, va decidir avançar l'inici del rodatge de Vacaciones en Roma. Per aquest motiu, Gilbert Miller, productor de l'obra, va cobrar una indemnització de $50,000 i la garantia de que a la finalització del rodatge, Audrey podria fer la gira nacional de Gigi, que estava prevista. Es van fer 219 representacions de Gigi, tancant el 31 de maig de 1952. El mes de juny començava el rodatge de la pel·lícula a Roma. dels aspectes més curiosos de Vacaciones en Roma és que el guió no va estar acabat fins que la pel·lícula estava gairebé rodada. Era habitual en aquella època rodar films improvisats, afegint canvis en funció de com es desenvolupava. El rodatge va acabar a temps per iniciar la gira de Gigi, que va començar el 13 d'octubre d'aquell mateix any, finalitzant a San Francisco el 16 de maig de 1953. El mes d'agost de 1953 es va estrenar Vacaciones en Roma, sent un autèntic èxit. El matí següent, Audrey apareixia a la portada de la revista Time. La fama que havia assolit l'actriu en tan poc temps no va ser el millor que havia extret d'aquesta pel·lícula. El millor, sens dubte, segons manifestava ella mateixa, era la seva amistat amb William Wyler i Gregory Peck, que duraria tota la vida. El film aconseguiria guanyar 3 Òscar, a la millor actriu principal per Audrey Hepburn, a la millor narració per cinema i al millor vestuari. Va obtenir un total de 10 candidatures, entre les que no es van dur estatueta, estaven les de millor pel·lícula, director i actor de repartiment.
Arrivederci Roma, goodbye to Rome, city of a million moonlit places, city of a million warm embraces, where I found the one of all the faces, far from home. Arrivederci Roma, it's time for us to part. Save the wedding bells for my returning. Keep my lover's arms outstretched and yearning. Please be sure the flame of love keeps burning in her heart.
Terrades presenta La llanterna màgica.
Havia nascut una estrella. Amb un Òscar a la butxaca, la fama de l'actriu augmentava i s'escoltaven rumors sobre les ofertes que va rebre i no va acceptar. La més curiosa va ser quan li van oferir interpretar la nòvia japonesa de Marlon Brando a Sayonara, pel·lícula de l'any 1957. Però ella era conscient que no seria creïble que interpretés a una dona oriental. El guió li va semblar meravellós, però sabia que no podia fer-ho. Finalment, el paper va ser interpretat per una oriental, Miiko Taka. La Paramount ja tenia un pla per Audrey. Aquell any s'estrenava a Broadway Sabrina Fair i la Paramount va comprar els drets per portar-la al cinema abans de la seva estrena al teatre. El director escollit va ser Billy Wilder, conegut per Perdición i El crepúsculo de los dioses. El mes d'octubre de 1953 va començar el rodatge de Sabrina, que estava previst comencés un mes abans. En un principi, l'elenc estava format per Audrey Hepburn en el paper de Sabrina, Cary Grant interpretant a Lance Larrabee i William Holden, però Grant va decidir abandonar el projecte al·legant que tenia altres compromisos i en el seu lloc es va contractar a Humphrey Bogart, que en aquells moments tenia 54 anys, mentre l'actriu en tenia 24. La cinta, estrenada l'any 1954, va ser candidata a 6 premis Òscar, dels que només es van dur l'estatueta de millor vestuari per Edith Head.
Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is love your world. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong, and love is real. Hold me close and hold me fast, the magic spell you cast, this is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. Give your heart and soul to me, and life will always be la vie en rose.
Hepburn va tornar a Broadway amb l'obra teatral de fantasia Undina. La seva interpretació li va valdre un premi Tony a la millor actriu principal, convertint-la en una de les tres úniques actrius que han rebut un Oscar i un Tony com a millor actriu el mateix any. Les altres dues són Shirley Wood i Ellen Burstyn. L'any 1956 reapareix interpretant el paper de Natasha Rostova a Guerra i Paz, una adaptació de la novel·la de Tolstoi ambientada durant les guerres napoleòniques i acompanyada de Henry Fonda i el que en aquells moments era el seu marit, Mel Ferrer. La pel·lícula va obtenir 3 candidatures als Oscar i va guanyar el Globus d'Or com a millor pel·lícula de parla no anglesa.
Thank you.
Un any més tard protagonitza la pel·lícula musical Funny Face, que al nostre país es va titular Una cara con Ángel. Dirigida per Stanley Donen, Audrey compartia elenc amb Fred Astaire, Kate Thompson i Michelle Auclair en els principals papers. Però d'això en parlarem en el proper programa. Per avui res més, rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
I didn't mean to start any scene to make you sigh, hope to die. It's most immoral for us to quarrel. Why can't we both agree? Don't you know Ben Franklin wrote about this thing at length? On the proposition that in union there is strength. Why raise a storm up if we'll just warm up? We'll be much stronger and live much longer. Let's kiss and make up. Come on, let's wake up. For I need you and you need me. Let's kiss and make up. No use to break up when we can work in harmony. I'll give you your way, you give me my way, and out the doorway our cares will fly away. If we be happy, the way is clear. Let's kiss and make up. No use to break up. We need each other, dear. Thank you.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas a Ràdio Sabadell 94.6.